Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
El que sí que fem, però, és permetre aquesta hora més tant en la franja d'esmorzar com en la franja de dinar. Per tant, doncs una franja d'esmorzar que s'hi quedaria situada entre 7:45 i 10:45 i la franja de dinar que quedaria situada entre 1:00 i 4:45.
És Marc Ramentol, secretari general de Salut, la veu que aquest migdia ha anunciat les restriccions que es relaxaran a partir de dilluns. Bars i restaurants guanyen una hora per servir esmorzars i dinars, com escoltàvem, però també hi ha altres passos. El confinament perimetral passa a ser comarcal i els universitaris de primer any podran fer classes semipresencials. També podran tornar a classe els alumnes d'escoles de música i dansa homologades que es preparen per l'ensenyament reglat, i els gimnasos podran obrir, però amb un 30% d'aforament i un límit de 6 persones per activitat. Pel que fa a comerços, no hi ha canvis i es manté el tancament del cap de setmana, ara bé important, a la llista de les botigues essencials que poden obrir dissabte i diumenge s'hi incorporen les llibreries. És dijous 4 de febrer de 2021. Repassem altres titulars d'aquesta jornada. Un és l'evolució de la pandèmia, que dona una mica d'aire als hospitals, on avui hi ha 56 ingressats menys, Marta Pardell.
Sí, en total són 2.750. D'aquests, 724 estan a unitats de cures intensives, 7 menys que ahir. Creixen, però, els nous casos, que tornen a superar els 3.000, i es registren 86 morts.
I avui, que és el Dia Mundial contra el Càncer, és un bon moment per recordar l'impacte negatiu que està tenint la pandèmia.
L'impacte del coronavirus ha fet que durant l'any passat s'hagin deixat de diagnosticar fins a un 20% dels càncers a Catalunya. Això vol dir que 7.500 persones poden patir-ne i no saber-ho.
I un de cada quatre membres, atenció, un de cada quatre d'una mesa electoral ha presentat al·legacions per no ser-ho, i podrien ser moltes més.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha pogut comptar més de 20.000 recursos. La Junta Electoral de Barcelona planteja una borsa de voluntaris que garanteixi la constitució de totes les meses.
I la policia de Santa Maria de Palautordera comença una campanya a les xarxes socials per buscar un nen o nena que ha perdut un os de peluix.
El van trobar a prop de l'escola Font Martina i el van exposar a sobre del cotxe patrulla, però cap infant no el va reclamar. Ara esperen que Twitter faci la seva màgia.
En esports, reobren gimnasos i instal·lacions esportives interiors i tornen les competicions que donen accés a les categories d'àmbit estatal.
Les instal·lacions esportives indoor podran reobrir a partir de dilluns amb una limitació del 30% de l'aforament. També reprenen les competicions esportives que donen accés a les categories estatals, com la primera catalana de futbol.
I fem un cop d'ull també al temps que ens espera les properes hores. Una altra informació important. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Sergi Gallego, que ens expliques. Bon dia.
Hola, bon dia. Avui s'espera de nou una jornada estable amb el predomini de l'ambient assolellat. Malgrat tot, al llarg de la tarda els núvols alts augmentaran de sud a nord, alhora que n'arribaran de mitjans a partir de la tarda i el cel quedarà progressivament mig o puntualment molt ennublat. La temperatura és suau i agradable al litoral i al prelitoral, on volta a hores d'ara entre 17 i 20 graus. A la resta oscil·la entre 14 i 17 graus. Demà la nuvolositat serà més abundant i compacta. El cel estarà entre mig i molt ennuvolat per núvols alts i mitjans, més abundants a la meitat sud i oest del territori. A més, hi haurà núvols baixos al litoral i al prelitoral, sobretot al sector nord, que tendiran a ser més abundants i compactes a la tarda. També, al final del dia, és probable precipitació feble i minsa al vessant sud del Pirineu i del Prepirineu Occidental. La cota de neu se situarà entorn dels 2.100 metres. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. El control de so hi tenim d'Ivan López, a la redacció Marta Pardell i coordinant la Marta Mañé. Us parlen a Morgades i Vall d'Osera, passant 4 minuts del punt de les dues. Comencem.
Notícies en xarxa, edició migdia.
És la nostra portada d'avui, l'alleujament de restriccions que entrarà en vigor dilluns. Es dona una mica d'aire al sector de la restauració, que guanya, com dèiem, una hora per servir esmorzars i dinars, i s'amplia el confinament de mobilitat a la comarca. La resta segueix bastant igual. Es manté el toc de queda a partir de les 10 de la nit i l'obligació de tancar tots els comerços no essencials durant el cap de setmana. Aquí, però, hi tenim una novetat important. A més d'alimentació i farmàcia, també seran considerades essencials les llibreries, que per tant podran obrir dissabte i diumenge. En ensenyament, salut, permet la semipresencialitat del primer curs universitari i autoritza les extraescolars de música i dansa, però només en centres reglats que preparen els seus alumnes per ensenyaments oficials, i tot això per 15 dies com a mínim. Així ho ha decidit el Procicat i ho han explicat en roda de premsa els secretaris de Salut, Marc Ramentol i Josep Maria Argimon, i la d'Interior, Elisabet Abad. Maite Polo, bon dia. Com ha anat aquesta compareixença?
Bon dia. Aquestes petites obertures seran possibles gràcies a la davallada significativa del nombre de persones a les UCIs, gràcies a la disminució de malalts hospitalitzats i gràcies a la baixada progressiva des de fa 20 dies dels nous casos diaris. En definitiva, gràcies que hem superat entre tots el pic de la tercera onada, ho ha dit el secretari general de Salut, Marc Ramentol, alhora que ha detallat els nous horaris de bars i restaurants.
Mantenim, lògicament, les mesures de distància, d'aforament, que estaven vigents fins ara. El que sí que fem, però, és permetre aquesta hora més tant en la franja d'esmorzar com en la franja de dinar. Per tant, doncs, una franja d'esmorzar que s'hi quedaria situada entre 7:45 i 10:45, i la franja de dinar que quedaria situada entre 1:00 i 4:45.
Els comerços continuaran amb les mateixes restriccions que ara, amb l'única excepció, com deies, de les llibreries. Podran obrir, les equiparen els equipaments culturals. A les universitats, els alumnes de primer podran tornar a l'aula de forma semipresencial, la resta encara no. Les extraescolars continuen limitades als grups bombolla, excepte dansa i música, a les escoles autoritzades només que preparen per a l'ensenyament reglat. Els gimnasos podran tornar a obrir amb el 30% de l'aforament i 6 persones per activitat, i es podran realitzar les competicions esportives que donen accés a les estatals. Ramentol ha volgut agrair l'esforç a tota la ciutadania i reconèixer el sacrifici dels sectors més perjudicats.
Si, com quan van maldades, com a govern, demanem als sectors, demanem als ciutadans que facin sacrificis importants, sacrificis que comporten afectacions econòmiques, afectacions socials, afectacions emocionals, quan l'epidèmia, gràcies a aquest compromís, gràcies a aquest sacrifici, entra en una situació de control, també hem de ser capaços de donar una mica d'aire.
Continuem enfrontant-nos, però, recorda Ramentol, a 3 amenaces. Les variants del virus, que no se sap com afectaran la pandèmia, l'atenció assistencial, que continuarà, i un nombre menor de vacunes de les previstes. A la Vall d'Aran s'ha confirmat 5 nous casos de la variant britànica, i a la Garrotxa aquesta variant hi té una prevalença important que cal mirar com evoluciona. En canvi, el Ripollès i la Cerdanya han millorat molt, segons Argimon. I respecte del confinament, que serà comarcal a partir de dilluns, Interior avisa que aquest cap de setmana alerta perquè encara hi haurà controls dels Mossos d'Esquadra i es farà, a més, una excepció a partir de dilluns. Els estudiants podran fer activitats o excursions fora de la comarca sempre que no es quedin a dormir.
Gràcies, Maite Polo. Sobre l'evolució de la pandèmia, les dades d'avui, tu ens les ampliaves una miqueta, donen una mica d'aire als hospitals, si bé augmenten el nombre de contagis, que tornen a superar els 3.000. També s'informa de 86 morts a les últimes 24 hores.
Ara mateix hi ha 2.750 pacients ingressats amb Covid-19 als hospitals, 56 menys que ahir. També han baixat els que estan a unitats de cures intensives. Són 724, 7 menys que fa 24 hores. Els vacunats amb la primera dosi són gairebé 193.000 persones i més de 88.000 ja han rebut la segona. Pel que fa als indicadors, la velocitat de contagi, la famosa R, es manté en 0,92 i el risc de rebrot baixa 501 punts, 4 menys que ahir. La incidència a 14 dies també disminueix de 569 a 564 punts. A les escoles avui hi ha 1.946 grups bombolla confinats, 45 més que ahir. Això vol dir més de 47.000 persones en quarantena, 700 més que en el darrer balanç. Hi ha, a més, 11 centres completament tancats.
Doncs així estan les xifres aquest dijous. Per zones, com ens deia la Maite Polo, el Departament de Salut està especialment preocupat per l'evolució a la Garrotxa, a la comarca de la Garrotxa, per la proliferació de positius, que és la pitjor de Catalunya, i sobretot per casos de la soca britànica. Avui explicaven la posada en marxa d'una estratègia per detectar allà casos asimptomàtics. N'estaven pendents els companys d'Olot Televisió. Paula Núñez, bon dia, què us han dit, què ens en destaques?
Amb aquesta estratègia s'intensifica el rastreig de positius i es pretén fer aflorar el màxim nombre possible de persones infectades per la Covid-19, ja que n'hi ha que no presenten símptomes i poden transmetre'l al seu entorn. Miquel Carrera és el gerent de la Regió Sanitària de Girona.
A nivell de dels centres escolars, quan hi havia un cas, un confinament, quan s'estudiava i es feien PCRs a tot el grup aïllat detectàvem que hi havia més casos. No, no era un cas que feien confinament, sinó eren 3 o 4 casos en aquest confinament. Això ens va fer sospitar que podíem fer, com a mesura per fer una detecció de cadenes de transmissió, fer aquest cribratge massiu en les escoles i els instituts.
La campanya de cribratges massius ha començat aquest matí a l'Institut del Garrotxa i en els propers dies s'estendrà a 4 centres educatius més on s'ha detectat un índex més elevat de casos.
Crònica d'Olot Televisió, gràcies Paula. Més coses encara sobre la pandèmia. L'impacte del coronavirus ha fet que durant l'any passat s'hagin deixat de diagnosticar fins a un 20% dels càncers a Catalunya. Dit en altres paraules, uns 7.500 catalans i catalanes podrien estar patint aquesta malaltia i no saber-ho. És el crit d'alerta que fan els experts coincidint amb el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer.
Els oncòlegs demanen que no es tingui por d'anar al metge perquè un 20% dels nous casos de càncer al 2020 han passat inadvertits i no s'han diagnosticat segons els professionals sanitaris dels hospitals. El Departament de Salut comptava detectar-ne 37.200 a Catalunya, però la xifra està d'inferior i en determinats tumors això pot ser perillós. Ho ha explicat a la xarxa el president de l'Associació Espanyola contra el Càncer i especialista en càncer de pulmó, Laureano Molins.
Hi ha càncers que no els hi ve de 3, 4, 5 setmanes, no? O inclús més quan és, per exemple, un càncer de pell, no? Que no es veu mentre no sigui un melanoma, no? Els carcinomes vasocel·lulars, etc. No? I hi ha tumors, lògicament, influeixen els tumors més agressius, el retard del diagnòstic, no? Pàncreas, pulmó, esòfag, aquests són els colon, també, estómac.
La pandèmia, a més, ha agreujat l'impacte emocional i psicològic que ja provoca el càncer. Durant el confinament, 3 de cada 10 pacients van desenvolupar ansietat o depressió i aquest percentatge va pujar a 4 de cada 10 al desembre. I la situació econòmica del 20% també va empitjorar l'any passat. L'Associació Espanyola contra el Càncer demana un gran acord a les administracions públiques perquè tots els malalts i malaltes i les seves famílies tinguin els mateixos recursos per afrontar la malaltia.
Canviem de qüestió, parlem ara d'eleccions. Estem molt i molt pendents de totes aquestes al·legacions per no formar part d'una mesa electoral el 14 de febrer. Ja superen les 20.000, segons les darreres dades del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I no hi són totes, suposen un 25% de les persones convocades. En previsió que la xifra final sigui encara molt superior, les juntes electorals de zona i els ajuntaments estan buscant solucions imaginatives.
I és que l'allau d'al·legacions aboca les juntes al col·lapse. Només a Barcelona se n'han presentat 8.000 fins ahir. Per això la Junta Electoral de Zona es planteja opcions com cobrir els buits amb una bossa de voluntaris formada per càrrecs públics que el 14 de febrer estarien en prealerta. També es planteja comptar amb que els suplents de meses que sí que s'hagin format es desplacin allà on hi hagi vacants. Altres alternatives que ja tenen en marxa els ajuntaments són designar més suplents dels habituals o bé establir un número i els electors que siguin múltiples d'aquesta xifra queden designats si calen més membres de meses, o fins i tot designar una síl·laba com a lletra de tall. Això vol dir que en alguns casos ja s'estan enviant noves notificacions, que alhora també es poden recórrer. En altres localitats s'estan fent ja nous sortejos per tenir més membres de meses electorals. És el cas de Tortosa, que dilluns ja va sortejar els llocs que havien quedat vacants per les primeres al·legacions, que ja arriben a les 430. Es van sortejar fins a un total de 13 meses, de les 41 que hi haurà al municipi el 14 de febrer.
Doncs bé, atenció, perquè el síndic de Greuges alerta que aquesta mena de sortejos extraordinaris per tenir més suplents no es poden fer, ho ha dit en una roda de premsa, de la Comissió Independent sobre la Garantia del Dret a Sufragi Actiu. Anna Ruiz, bon dia, amplia'ns-ho, si us plau.
Els treballs de la Comissió Independent sobre la Garantia del Dret de Sufragi Actiu conclouen que hi ha ajuntaments que estan cercant la fórmula per comptar amb més suplents en el cas que el dia de les eleccions les coses es compliquin i hi hagi gent que no compleixi amb la seva obligació de formar part de la mesa electoral. Els integrants de la comissió no han volgut aclarir quins i quants són aquests ajuntaments, però el síndic els ha enviat un avís.
Sí, nosaltres insistirem tant com sigui necessari en donar garantia jurídica. I la garantia jurídica és la dona el que preveu la LOREC, on no hi ha la previsió d'apel·lacions a voluntaris.
Ribó també ha reclamat que les persones contagiades per la Covid-19 i els seus contactes estrets puguin votar telemàticament. El síndic calcula que unes 100.000 persones com a mínim tenen dret a vot i estan afectades pel virus actualment.
Gràcies, Anna Ruiz. Davant les complicacions que presenta la jornada electoral, més d'una desena d'ajuntaments han decidit fer un assaig general previ. És una iniciativa inèdita, però potser necessària davant el desplegament extraordinari que implicarà aquest 14F. A Terrassa estan preparant el simulacre per la setmana que ve. Més detalls des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Martanyer, bon dia, quan vulguis.
Terrassa és un dels 10 municipis catalans on es farà un simulacre d'eleccions abans del 14 de febrer. Es farà dimecres vinent al matí a la Masia Freixa, un punt on el dia dels comicis hi haurà dues meses. La idea és fer la prova amb membres asseguts a les meses electorals, amb electors i amb persones fent cua. Es tracta d'una iniciativa inèdita davant d'uns moments d'excepcionalitat per la pandèmia de la Covid.
Crònica de la Ràdio Municipal de Terrassa, gràcies, Marta. I atenció també sobre votacions a l'advertència que feia avui des de la xarxa la presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials. Cinta Pasqual apuntava que aquest cop ells, les residències, no es faran càrrec de portar els avis als col·legis electorals. Demana que se n'encarreguin les famílies. Ha seguit l'entrevista al David Fleta. David, bon dia, què ens en destaques?
Cinta Pasqual creu que s'hauria d'haver permès portar les urnes a les residències de gent gran per poder dur a terme la votació allà. Però com que aquesta petició ha estat denegada, diu que són les famílies i no les residències qui els han d'acompanyar a votar.
No som nosaltres qui hem d'acompanyar a votar les persones, no ho som. Tothom té família i jo sempre he considerat que era un acte molt familiar, eh? Vull dir que vaig a buscar els pares, anem a fer un vermut i anem a votar, no? En aquest cas tot això no es podrà fer, però nosaltres seguim pensant que és la família qui és la que ha de tenir aquest acte conjunt, no? Aquesta responsabilitat. Saber si hi ha anticossos neutralitzants a cada una de les residències i si no, doncs, com li deia, intentar fer tards a les famílies que vinguin a buscar la persona gran.
A més, Pasqual ha afirmat que si hi ha centres on no ha arribat la vacuna, els residents no haurien de sortir.
Passen gairebé dos minuts del punt d'un quart de tres. Moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Bars i restaurants guanyen una hora per servir esmorzars i dinars. És una de les restriccions que el govern relaxarà a partir de dilluns i durant 15 dies.
El confinament serà comarcal i els universitaris de primer any podran anar a classe, també els alumnes de música i dansa d'escoles homologades. Els gimnasos podran obrir el 30% d'aforament i, important, les llibreries seran comerços essencials.
Mentrestant, l'evolució de la pandèmia dona una mica d'aire als hospitals, on avui hi ha 56 ingressats menys.
Són un total de 2.750. D'aquests, 724 estan a unitats de cures intensives, 7 menys que ahir. Creixen, però, els nous casos, que tornen a superar els 3.000 i es registren 86 morts.
I un de cada quatre membres d'una mesa electoral ha presentat al·legacions per no ser-ho, i podrien ser molts més.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya informa que ha pogut comptar més de 20.000 recursos. Fins ara, la Junta Electoral de Barcelona planteja una borsa de voluntaris que garanteixi la constitució de totes les meses.
Casa teva és molt més que una casa. És el lloc on rius, plores, somies. A CaixaBank continuem estant amb tu per assegurar aquests moments especials i que tu i els teus estigueu protegits i pugueu dormir tranquils amb MyBox Home. Més informació a caixabank.cat/MyBox. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem parlant d'eleccions, ara no les del 14 de febrer, sinó les que farà PIMEC, en aquest cas el 23. Hi haurà partit, perquè avui s'ha presentat una candidatura alternativa a la de l'actual secretari general Antoni Cañete. La promou l'entorn de l'ANC, Eines de País. Montse Hidalgo, bon dia. Com deia, avui l'han presentada, d'on estaves al cas, què ens en pots explicar?
Bon dia. De moment, la candidatura Eines PIMEC és un projecte que per ara compta amb una vintena d'avals del centenar que necessita per fer-se efectiva. Confien en que això no serà un problema, però volen demanar que es posposi la data del 23, que consideren precipitada per tenir-ne prou temps d'enllestir la llista de 39 candidats i elaborar un programa. Per ara, només es coneix el nom de Pere Barrios, qui avui ha apuntat dos objectius principals: esdevenir la única patronal catalana, perquè representa PIMEC el 99,8% del teixit empresarial, i canviar el tarannà neutral.
Volem canviar radicalment aquest tarannà. Volem que la patronal PIMEC sigui l'única patronal de Catalunya, que tingui una influència real i que representi, a més, la realitat de Catalunya, tal com és Catalunya, que no ens hem d'avergonyir de si hi ha més del 50% d'empresaris independentistes. Això no ens ha de fer cap por, no ho hem d'estar tapant sempre.
Barrios ha explicat que avui mateix parlarà amb Antoni Cañete, el secretari general de PIMEC, que aspira a ser el successor de Josep González, que ha deixat el càrrec després de 30 anys al capdavant.
Gràcies, Montse Hidalgo. Un dia més aquest dijous hem de parlar del judici pels atemptats jihadistes de Barcelona i de Cambrils. Allà les acusacions i l'advocat de l'Estat ja han acabat els informes finals. Ara queden pendents les defenses, que s'han ajornat sense data fins que els advocats es recuperin del coronavirus. Marta Patricia, bon dia. Com ha anat la sessió d'avui?
Bon dia, avui hem escoltat les acusacions populars exercides per l'associació 11M i l'associació de víctimes del terrorisme. Totes dues han responsabilitat els acusats dels atacs i han demanat que se'ls condemni per 15 assassinats, un fet que, recordem, la Fiscalia va desestimar. Escoltem l'advocat de l'associació 11M, Antonio Segura, i l'advocat de l'associació de víctimes del terrorisme, Antonio Guerrero.
Que no hay esa ruptura del nexo, la célula es la misma, y entonces la pregunta que nos hacíamos es ¿dónde puede estar el error? Para que no se acuse por esos asesinatos y por esas tentativas de asesinato.
La célula tenía como misión causar un atentado en el cual murieran el mayor número de personas. Y eso, reitero, se cometió. Dris alquila la furgoneta y sabe que se alquila para cometer un atentado. Howley confecciona explosivos.
L'advocat de l'Estat ha fet una breu intervenció on ha criticat en clara referència a l'advocat Jaume Alonso Cuevillas que s'hagi intentat acusar l'Estat de negligència. En aquest sentit, ha defensat la investigació policial i judicial.
No podemos dejar de alzarnos contra semejantes aseveraciones y defender el encomiable trabajo que realizan todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Per cert, la vista s'ha suspès sense data de represa. L'advocada de Mohamed Howley té coronavirus i l'advocat d'Adris Ocavira està de baixa a l'espera de resultat d'una PCR. Per aquest motiu, l'exposició dels informes de les defenses es posposa.
Gràcies, Marta Patricio. Tot seguit, aquesta crida que us dèiem en titulars per localitzar un infant que ha perdut un amic de peluix. És una història digna de pel·lícula de Disney i que té com a escenari Santa Maria de Palautordera. La policia local està intentant trobar per xarxes socials qui ha perdut un os de peluix en un carrer d'aquell municipi, demanant màxima difusió. Ràdio Vitamènia, Judit Torné, bon dia. Què més en sabem d'aquesta història?
La policia local de Santa Maria de Palautordera va trobar el passat dimarts al matí un os de peluix perdut a prop de l'escola Font Martina. La seva fotografia s'ha compartit al perfil de xarxes socials de la policia per tal de trobar-ne el propietari o propietària. Sandra López, caporal de la policia local de Palau, ens ho explica.
Sí, així és. Es va trobar pel carrer, que quasi l'atropella la patrulla que anava a fer la regulació escolar, i el van trobar allà. La van deixar a sobre del cotxe patrulla perquè algun nen que es fixés cap allà, que anés als pares a l'escola, el pogués veure i el reconegués, però no va ser el cas. Així és. Nosaltres, som, a part de policia, som pares i mares. Fem proximitat i entenem el que és que un nen perdi, o un nen o una nena perdi el seu os de peluix, que potser serà una mica conflictiu pels pares i volem fer això. Per això ho hem ficat a les xarxes socials per evitar problemes amb els nens que li donin les pares.
El peluix, que encara no ha estat reclamat pel seu propietari, romandrà guardat als objectes perduts de la policia local del municipi i podrà ser recollit al llarg d'un any.
I en crònica cultural parlem de la 21a edició del Festival Internacional de Màgia de Badalona, el Memorial Li Chang. Avui se n'han presentat els detalls. Radio Ciutat de Badalona, Marc Martínez, bon dia, què ens en destaques?
Tots necessitem màgia de tant en tant. És el lema de la 21a edició del Li Chang. Segons Badalona Cultura, l'empresa municipal encarregada de la gestió del cicle de màgia, enguany s'ofereixen espectacles de primer nivell a un preu més assequible per fer front a l'amenaça que suposa la pandèmia. Edu Pericas n'és el gerent.
Trobarem a faltar aquest escalf, però tot i això el tirem endavant. I també és veritat que per intentar pal·liar una mica aquesta diferència, igual que vam fer l'any passat amb TV3 per filmar la gala i passar-la per televisió.
Del Festival de Màgia i en concret de la Gala Internacional del 26 al 28 de febrer destaquen la portuguesa Solange Cardinali, especialitzada en canvis ràpids de vestuari, i el Gran Premi Mundial de Màgia 2015, Héctor Mancha. Joves talents tancaran el festival el 7 de març amb la gala solidària del Teatre Blas Infante. El premi honorífic d'enguany és per Josep Maria Llàcer Sánchez, aficionat a la màgia des de fa 60 anys i qui regenta a Barcelona una de les botigues dedicades a aquest art més grans d'Europa.
Gràcies, Mar. Ara els esports. Ens els porta l'Eduard Cabré. Eduard, bon dia, què ens expliques?
Bon dia, doncs que el relaxament de les mesures sanitàries també ha arribat al món de l'esport. Dilluns podran reobrir els gimnasos i les instal·lacions esportives interiors i també tornaran les competicions que donen accés a les categories d'àmbit estatal. Escoltem el president de l'OFEC, Gerard Esteve, valorant la decisió del govern.
Valorem positivament les petites mesures que avui el Procicat i el govern de la Generalitat han anunciat a partir del 8 de febrer pel que fa respecte al sector esportiu. Esperem que aquestes siguin unes mesures que vagin cada vegada en augment fins a arribar a la plenitud joventut esportiva del país, perquè així ho necessitem. De fet, esperem que aquestes mesures no siguin fruit d'una conjuntura temporal i que ens tornin a tirar enrere i ens tornem a aquests tancaments que aquests últims mesos hem estat visquent com aquest acordió de ara sí, ara no.
I en waterpolo avui comença la fase de grups de l'Eurolliga femenina amb quatre equips catalans en la competició. A Verona, Itàlia, jugaran el Mataró, el Mediterrani i el Sabadell. Les mataronines seran les primeres en jugar. Ho faran a partir de 6:45 de la tarda a Verona, Itàlia, davant del Kinev Rus. Des de Mataró Audiovisual ens ho explica Josep Maria Espà.
El Centre Natació Mataró espera un repte esportiu majúscul per la complicació de quedar entre els dos primers en un grup d'alta exigència, però també per haver de disputar els quatre partits amb un marge de tan sols 48 hores. La plantilla ja es troba a Verona, on ahir es va sotmetre a un test d'antígens sumat a les PCRs prèvies. La no presentació dels resultats de les proves hagués suposat l'eliminació de la competició, una complicació més en un viatge que ha estat difícil de gestionar i al mateix temps costós. Joan Marriera és el gerent de l'entitat.
El desplaçament ha sigut complicat, en el sentit de que hem hagut de canviar de vols en dues ocasions. Evidentment, tot es va encarint també, mica en mica. Finalment hem hagut de volar i aterrar més lluny, a Milà, concretament.
El repte comença avui, a 6:45 de la tarda, contra el Kinev Kirishi Rus, un equip que ha estat campió europeu en dues ocasions i davant el qual les mataronines no han aconseguit guanyar en cap dels tres duels que les ha enfrontat.
Mentre que a Hongria, a les 7 de la tarda, debuta el Club Natació Sant Andreu davant l'UPSE hongarès. I a partir de 6:45, també a Verona, a Itàlia, al Mediterrani, s'enfrontarà l'equip anfitrió. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. Són els esports d'aquest dijous, un dia marcat per aquest relaxament del confinament perimetral, que a partir de dilluns serà comarcal, i també de l'augment d'una hora en els horaris per esmorzar o dinar a bars i restaurants. S'obren, també us ho hem explicat, les llibreries, que passen a ser comerç essencial. I tot això, avui, que és el sisè dia de campanya electoral catalana.
La xarxa de comunicació local.
Eleccions al Parlament de Catalunya. Informació de la campanya.
El candidat d'Esquerra Republicana, Pere Aragonès, ha anunciat la creació d'una conselleria d'acció pel clima responsable de la gestió de l'aigua, de l'energia i dels residus. Esquerra ha volgut fugir de la confrontació amb altres forces independentistes i assegura que no s'entendria que no es posessin d'acord.
No m'imagino un escenari en què hi hagués una força independentista que decidís que li és millor que presideixi la Generalitat Salvador Illa amb el suport de Vox que no pas a un president d'Esquerra Republicana. No m'ho podria arribar ni imaginar.
En un acte amb joves de les quatre demarcacions, el PDeCAT s'ha compromès a retenir el talent juvenil al país i també a les comarques. Àngel Chacón creu que les enquestes confirmen que el PDeCAT va de pujada i aposten per ser determinants en les polítiques del país des de la centralitat i no des de la confrontació.
Què ens aporta vetar empreses de l'IBEX 35? Empreses que generen aquí a Catalunya més de 10.000 llocs de treball. Això és l'estratègia de la confrontació? Això no és confrontació intel·ligent, això és portar-nos a l'absurd.
El candidat de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha qualificat l'enquesta del 6 d'avui, que dona el primer lloc als socialistes i el segon als republicans, de vergonyosa, i diu que és la prova de que el PSC ja ha tancat un pacte amb Esquerra.
Es una vergüenza que durante la campaña electoral el gobierno pretenda irrumpir en la campaña intentando condicionar el voto de los catalanes.
El PSC ha centrat avui el seu discurs en la transició ecològica en un acte amb la ministra del RAM, Teresa Rivera. El candidat Salvador Illa creu que Catalunya ha perdut el temps en aquesta transformació.
Me propongo hacer un nuevo acuerdo verde en Cataluña para la década 2021-2030 y que Cataluña sea motor de tecnologia verde d'Espanya i del sud d'Europa.
La candidata d'en Comú Podem aposta per reimpulsar la llei de barris amb clau d'eficiència energètica, la transició ecològica del sector de l'automoció i la digitalització del comerç i les pimes. Jessica Albiach confia que anar a votar el dia 14 és segur perquè s'ha desplegat un bon dispositiu de seguretat. L'aposta de la CUP per a una renda bàsica universal suposaria, segons la número 3, Eulàlia Reguán, un estalvi de diners en gestió per a l'administració.
Ja que no requeriria el control ni la fiscalització de la pobresa, que signifiquen les ajudes econòmiques vehiculades a través dels serveis socials.
En l'àmbit de la salut, Junts per Catalunya proposa una reforma del sistema sanitari amb un augment del pressupost de 5.000 milions d'euros destinats a millorar els sous dels metges i infermeres. I tercera visita en campanya del president del PP, Pablo Casado, per donar suport al candidat Alejandro Fernández, aquest cop des d'una granja del Pla d'Urgell, des d'on ha proposat un paquet d'ajudes directes al sector de l'hostaleria i rebaixar impostos municipals com l'IBI o el de les terrasses.
Eleccions al Parlament de Catalunya. Informació de la campanya.
La xarxa de comunicació local.
Siempre. Això que escoltes és Ràdio Sant Vicenç.
No more. You ain't as cool as you used to be. Closer to the mirror than you are to me. I said, oh, had to show you that door. Someday I hope we can fix it, 'cause I ain't too proud to try. Say hi to your friends, and if they ever ask you why, we don't talk. No, you gotta grow up. You can't take back. How did you think that I would react? 'Cause you must be out of your mind. Nah. How did we go straight from love to hate? Now it's so deep that we can't be mates. I said, oh, we should give it some time. Someday I hope we can fix it, 'cause I ain't too proud to try. Say hi to your friends, and if they ever ask you why, we don't talk. No, you gotta grow up. Ain't you sick of being immature? Talking loud 'cause you're insecure. You always turn it up, turn it up, turn it up. Come on, why you always gotta show up?
Tiene alma y tablas, va con sudaderas viejas, con las Nike sucias y la barba larga. No necesita efectos para adornar lo que habla, rapea lo que vea, os tirotea en dos palabras.